tienes que mover, tú tienes piquete, mami, yo también.
I són ara les 9, resumim els temes més destacats d'aquest dilluns. En aquesta hora es manté actiu la vista taronja de l'Agència Estatal de Meteorologia, les Pitiuses, i també a Mallorca per precipitacions intenses, i es preveu que continuï així fins les 3 de l'hora baixa. La zona més afectada aquesta matinada ha estat a Eivissa.
Sí, de fet, l'U2 acaba d'actualitzar les incidències que s'han acumulat fins a les 8 del matí i destaquen les 41 de l'illa d'Eivissa, de 9 incidents també a Mallorca. Els municipis més afectats són Eivissa, Sant Josep de Sa Talaia amb 19 i el municipi d'Eivissa amb 13 incidents. La majoria d'avisos han estat relacionats amb inundacions de baixos i de la via pública i també despreniments d'elements urbans. Hem de dir que la carretera a l'aeroport d'Escodolà, Eivissa, està tancada per 3 punts en els passos inferiors i es mira de desviar el trànsit pels passos superiors.
I un dels altres punts calents d'aquest matí de tempestes és l'aeroport de Palma. A Son Sant Joan ja hi ha més de 50 vols endarrerits i s'espera que el pitjor arribi entre les 9 i mitja i les 11 del matí. Allà es troba el nostre company Toni Escanelles. Toni, quin és l'ambient ara mateix?
Incertesa a l'aeroport de Palma, Son Sant Joan, més de 50 vols endarrerits, la major part d'ells en qüestió de 15-20 minuts, però alguns que van cap al Regne Unit, la majoria n'acumulen fins a una hora, o fins i tot més. L'escena més repetida és la gent que s'atura les pantalles i et sorprèn, com dèiem, de la gran quantitat de retards.
I don't know yet, Sophia, sorry.
He doesn't say, he just says delayed.
I don't know.
Això sí, una vegada que els expliquen que és qüestió de la meteorologia, la major part d'ells es resignen.
Have a coffee, no? Yeah.
maybe two.
Idò, com sentíem en aquest tall, fer un cafè o dos serà per molts l'única opció avui de matí a Sant Joan per fer passar el temps.
Gràcies, Toni. I avui el ple del Parlament, que just ha de començar en aquesta hora, vota la convalidació del decret de mesures urgents per a l'acceleració de projectes estratègics en què el govern vol dinamitzar l'economia llenca. De moment, no en té garantida l'aprovació. Maria Eugènia Quicles, des de la Cambra Autonòmica, bon dia.
Bon dia, ple amb dues grans incògnites. La primera es resoldrà d'aquí uns segons. Hi haurà minut de silenci per la massacre a Gaza o desvetllarà la presidència de la Cambra només començar? Sembla difícil, però, perquè hi ha dues propostes, la del PSIP i la del PP i la dels socialistes, per la textualitat, diu textualment que hi ha un genocidi, terminologia que ara mateix no contempla el PP. L'altra gran incògnita és si el govern aconseguirà convalidar el decret de mesures urgents per l'acceleració de projectes estratègics. Ara mateix poden confirmar que en aquesta hora no hi ha acord entre PP i vots. Fonts de les dues parts han confirmat a IB3 Ràdio que cap de les dues parts es mouen de les seves posicions. Vots deixa tot el seu vot pel sí al decret a que el PP admeti l'emissió a tràmit de la proposició de llei per fer el castellà vehicular a les escoles. El Partit Popular demanen un nou test en què exclusivament digui que la llei d'educació té dues llengües vehiculars a les Balears. Vots, de moment, es nega a presentar un nou test i segueixen cercant fórmules per arribar en aquesta convalidació. D'aquí un segon comença aquest ple. Ja hi ha pràcticament tothom a la sala de les cariàtides i la primera pregunta serà de la diputada socialista Malena Riudebats al conseller Toni Costa per saber què pensen fer amb el sector primari després de que no hi hagi a Gama, digui que seguirà de comprar productes, seguirà de comprar llet a les Illes.
Seguirem ben de prop, per tant, d'aquest ple que començarà a les 9 del matí. 9 i 4 minuts, tot d'una comença el programa al dia.
Més informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 9 i 5 minuts, encetam el programa i parlam, com no pot ser d'una altra manera, del trens. 21 graus de temperatura en aquest moment, però romanen els avisos per fortes pluges, per fortes tempestes a la costa mediterrània de cara a la jornada d'avui. La Direcció General d'Emergències i Interior del Govern ha recomanat precaució davant la previsió que continua al llarg d'aquesta jornada. A Eivissa ha estat l'illa on aquesta matinada les precipitacions han caigut amb més intensitat. Estem compartint algunes imatges en directe d'aquest radar on veiem les tempestes que estan pràcticament fregant les nostres illes i afecten, sobretot, com dèiem, a l'illa d'Eivissa. A la xarxa d'observació que recull el risc val destaquen també els 105 litres per metre quadrat a Sacoma. Els bombers han hagut de fer prop d'una quinzena de sortides, la majoria per acumulació d'aigua a la via pública, en habitatges, també a cotxes atrapats. Hores d'ara continuen encara amb aquestes tasques. Des de les 3 de la matinada pràcticament no han deixat de fer feina, tampoc de rebre cridades, però afortunadament, com deien, respecte a totes aquestes incidències, no hi ha persones ferides. Els danys han estat materials. Les tempestes varen començar, aquí ho veiem, ahir, hora baixa. Els primers incidents per precipitacions varen tenir lloc a Inca, també a Sauba, tot d'una compartirem alguns dels vídeos per als espectadors de televisió que descriurem per als oients de ràdio, perquè allà s'hi van registrar 100 litres per metre quadrat, fet pel qual es va haver de tancar la carretera que va a Mancor per la caiguda de pedres dels marges. Es van inundar també alguns soterranis i els vestidors del camp de futbol. Crida també l'atenció aquestes imatges del lloc on s'ha construït la futura escola del municipi, precisament perquè estava totalment negat. Ara les veurem. Unes imatges que fan veredat perquè precisament l'aigua surt amb força a través d'unes de les reixes. Recordem que és un dels llocs on s'ha de construir la futura escola. Tot d'una compartirem aquestes imatges, però mentrestant destacant xifres de precipitacions, Joana.
Sí, Marta, bon dia. A Mallorca destaquen les precipitacions a la zona del migjorn amb 63 litres a Sant Salvador, a Fedenich, i els 38 a Santanyí. A Menorca, de moment, les estacions meteorològiques no han detectat precipitacions destacables. A banda de les ja anomenades, veiem, per exemple, algunes zones on s'han registrat fins a 62 litres a Escorca, per exemple, 55 a Sauba, 36 a Inca, 28 a Sa Pobla i 26 a Pollença. Ciutadella només ha marcat 3 litres, poquets litres, en aquest cas a Menorca. La situació meteorològica ha afectat també alguns vols als aeroports de les illes, ara tot d'una vos ho contant, però ens confirmen que s'han registrat, l'1-2 ha registrat un total de 41 incidències a Eivissa, de 9 a Mallorca i una a Menorca. Com vos dèiem, a Son Sant Joan s'han registrat alguns retards puntuals a les sortides d'alguns vols. Els companys informatius ens confirmen també ara mateix que hi ha 51 vols amb retard, que són retards, això sí, puntuals i de pocs minuts provocats pel mal temps. Tot d'una parlarem amb els controladors aèris per poder actualitzar aquesta situació, però d'altra banda vos hem de dir també que comptarem amb el director general d'Emergències del Govern, Pedro Garriz, i el director del Risbal, Joan Estrany, a l'Observatori de Riscos Naturals. Amb ells valorarem també la situació dels nostres torrents després d'aquestes fortes pluges.
A la península també hem de dir que s'ha viscut una jornada molt complicada, Joan Ferrés.
Sí, el gruix de les tempestes va descarregar amb força, com diu Marta, més de 350 litres per metre quadrat han caigut només 12 hores a la localitat de Gandia. València continua amb vista taronja, ja no és vermell, i les Corts Valencianes han suspès l'activitat parlamentària per dia d'avui. D'altra banda, les classes continuaran cancel·lades a gran part de la comunitat i a partir de les 11 s'aixecaran els avisos i també aquí a les Balears, de cara a l'hora baixa, romandrà la calma. Si tot, encara tenim algunes hores complicades al davant, així que, insistim, màxima precaució.
Seguirem ben pendents del temps al llarg del programa d'avui, ben pendents d'aquesta meteorologia un tant adversa, però també d'altres qüestions, com per exemple les polseres que es col·loquen als maltractadors que segueixen encara en el punt de mira.
Sí, la directora de l'Institut Balear de la Dona, de l'Ibedona, Catalina Salom, va confirmar ahir diferents fallides a les Balears, encara que no en pot determinar el nombre de casos. Crida l'atenció un cas concret, el d'un maltractador reincident amb dues condemnes per exercir violència de gènere contra la seva exparella, i aquest home ha registrat davant la Guàrdia Civil de Campos la primera denúncia d'un agressor contra el Centre de Control de Mesures Telemàtiques d'Allunyament, el centre conegut com a Cometa, a les Balears. I en ell, en aquesta denúncia, refereix que la seva polsera dona error i que va estar donant 2 mesos i mig comprant en el supermercat i es trobava allà la seva exparella, sobre la qual té un ordre d'allunyament en vigor. Relata que, estant d'un metre d'ella, va sentir el so que es percep quan està a prop de la víctima, i sonava el dispositiu de la víctima i no el seu. Manifesta també que només quan es va allunyar d'ella va sonar el seu aparell. Després en parlarem.
En crònica internacional, avui que és notícia, Xisco.
I com que ara són notícies els efectes col·laterals de la reunió d'ahir dilluns entre el president Donald Trump i el primer ministre israelià Benjamin Netanyahu. És la quarta trobada entre tots dos enguany. L'objectiu de l'encontre era fer pressió per posar fi a la guerra de Gaza, a punt de complir-se'n ja 2 anys amb un balanç de més de 66.000 palestinians morts. Els Estats Units han presentat un document que, segons la Casa Blanca, posarà fi a la guerra de Gaza, un pla de 20 punts que combina desmilitarització, ajuda massiva i una estructura política transitòria sota supervisió internacional. Netanyahu ha acceptat aquesta oferta durant una reunió a la Casa Blanca. Ara queda saber quina serà la resposta de Hamas.
Com sempre, en aquestes hores, 9 i 10 minuts, anam amb la reflexió, amb la nostra frase del dia.
I de la frase d'avui és del pensador francès François-Marie Arouet, conegut mundialment com a Voltaire, que ja fa un parell mallorquí de segles va dir que la felicitat no brota de la raó, sinó de la imaginació.
Beneïda imaginació, no? Si hem d'aconseguir la felicitat d'aquesta manera. També vos comentam allò del que creiem parla tothom avui.
I després d'una jornada tan complicada, tant meteorològicament com política, vos he de contar una cosa, ja és que tornen els bombatxos. El que fins fa no res ha estat una peça relegada a estils alternatius, avui torna amb força com a símbol d'elegància relaxada i s'erigeixen com una de les apostes més fortes dels dissenyadors per aquesta temporada i s'han convertit en un símbol de llibertat i també, hem de dir, en una obsessió. Els adores o els odies en els bombatxos no tenen un terme mitjà. El que calçons bombatxos o bombats, també coneguts com a calçons amb bufes, globus, arempans o boho chic, podeu triar el nom que vulgueu, seran un bàsic de la nova temporada de tardor d'enguany, perquè, segons els experts en moda, són versàtils, originals i s'adapten a gairebé tot tipus d'estil personal i de silueta. Els han vist aquest estiu, que solen ser un clàssic hippie, però ara aquests bombatxos han passat a la col·lecció de tardor. I volia demanar-vos, Joana Marató, començaré per tu, com a experta en moda d'aquest programa.
Ui, sí.
Què t'assembla aquesta tendència ara traslladada a la tardor?
M'encanta el concepte elegància relaxada. M'agrada moltíssim i només per això ja faig comptes comprar-ne uns. Que no vol dir que m'estiguin bé, perquè si té una cosa a sa moda és que, clar, tot allò m'agrada bé tot, però que m'estigui bé tot, no cau bé a tothom una peça de roba com aquesta. Però bé, ja ho veurem.
És important tenir clara la morfologia corporal,
sí,
i com, segons quines peces, cauen millor o pitjor.
Exacte.
Els francesos tenen una paraula que m'encanta per aquest estil relaxat. Se diu décontracté.
M'encanta.
Quan surts, dius avui décontracté, que és que vas elegant, però pots anar en xiruques.
Sí, però també si s'ha de triar entre anar elegant estret o elegant relaxat, sempre millor un calçó amb bufes.
Jo és que és boho chic, aquest estil, per el meu cos, jo que tinc tendència a la voluminositat corporal, troc que me fa molt taula que milla. I arriba un punt en què dius, a mi tampoc me fa molta il·lusió que la gent me deixi estassó a sa mà, com si fos part del mobiliari. No, no, ho dic de veres.
Jo, de totes maneres,
de ser conscients de
una
nostra
reivindicació
a
dur a tothom el que vulgui.
No, no, no estan parlant del mateix. Ara no m'acusis a mi de fer body shaming. Tothom pot anar, com si vol, amb un capell fet a la flor romanial. Però hi ha coses que t'acaben millor que d'altres, i això és un
ara
fet.
Tot és qüestió de provar-se, jo, sí. Xisco, te veig amb aquests, ara,
ara
que veiem
aquí
vermells.
Ara que estem compartint amb els espectadors de televisió com queden aquests bombatxos amb homo, Joan Ferrés, tu que ets un tio modern, t'animaries amb aquesta, aquesta moda?
El bombatxo ara vol dir que els pijos també duen bombatxo, no?
Perquè sí, clar, tu que ets alti prim, te poden quedar bé.
No, jo entenc uns, però vol dir... Perquè quan...
És que no sé per què, però sabia que d'aquesta taula, si qualsevol candidat a tenir aquesta peça a l'armari... Era en Joan Ferrés.
Perquè vaig anar a Bangkok i hi havia un dels temples que només podies anar amb calçons llargs. I tothom anava amb calçons curts. I hi havia qualcú de fora que feia negoci o feia calçons bombatxos i tenc aquests, però no he sabut trobar l'ocasió.
I perquè no totes poses de mailes, veiem.
No, aquí crec que no, però és que ni a una ni per anar a la platja, t'ho diria. No sé per què serveixen els bombatxos, realment. És a dir, supos que ara he de fer la passa perquè veig que ara puc ser elegant amb un bombatxos, però...
Elegant i relaxat.
Per ara no ho sé dur.
I tu, Marta Guerau,
que
ets un pot ser nostre Audrey Hepburn, el nostre ofar d'estil.
Que són, com deien a Joana, molt còmodes, o sigui que... I també me semblen bé que tipus de notícies, quan l'actualitat ve tan complexa, sí, com deies, no? Meteorològicament, políticament, per què no? Tornen els bombatxos, a vegades són les notícies que necessitem.
Hi ha coses que si te va il·lusió dur-les, que m'aparir beníssim, però fes-ho a casa. És a dir, que vols anar amb bombatxos, idò, per dincar teva.
Per dormir.
Però per què dones aquestes ordres?
No, no he dit ordres. Són opinions, ja me diràs, pobre de mi. Quina influència puc tenir jo. Però bé, els bombatxos tornen. Després en tornem a parlar, perquè si una cosa volem en aquest programa és que aneu a la moda.
Amb la bona companyia de Yolanda Ruiz en la producció, Robert Marcels, Miquels, Marinho i Rosselló, encetam aquest dilluns, aquest dimarts ja, i ho feim, com dèiem, ben pendents del temps. Recordem que avui hi ha algunes alertes activades. El govern ha recomanat precaució davant la previsió que continuïn al llarg d'aquesta jornada. Seguirem ben pendents del temps, sobretot de cara a les properes hores, i també parlarem amb diferents experts. Per una banda, el director general d'Emergències, Pablo Garriz, i també amb el focus a l'aeroport de Sant Joan, perquè, com han avançat els nostres companys dels serveis informatius, hi ha encara una gran quantitat de vols amb retards. Ahir se van acumular fins a hora i mitja de retards, així que també posarem el focus a l'aeroport de Sant Joan. Comencem aquest dimarts.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Són les 9 i 16 minuts. Avui comencem la nostra tertúlia. Taula, per cert, de periodistes. Vull saludar Elena Ballestero, José Luis Miró i Edu Colom. A tots tres, bon dia, bon dimarts.
Què tal? Buenos días.
Plovia en aquests moments o mos ha donat una petita treva al Manco de Palma?
Sí.
De moment no. Tot i que estirem ben pendents del temps al llarg d'aquesta jornada. I vull comentar amb vosaltres també si hem après un poc sobre el tema de les emergències, si ara i sobretot perquè jo crec que hi ha un abans i un després tant de la torrentada de Sant Llorenç com de la Dana de València a l'hora, no?, de ser més previsors. Vaig amb algunes xifres referents a un estudi que crec que pot ser molt útil. La Universitat de les Illes Balears ha fet un estudi en què diu que prop de 165.000 persones residents a municipis com, per exemple, Palma, Marratxí, estan en risc elevat d'inundació. Tantes vegades hem parlat en aquest programa sobre el risc de construir zones inundables. De fet, aquest estudi parla d'alguns barris, Pere Garau, Son Canals, en cas de desbordament, davant d'aquesta hipòtesi, serien alguns dels barris més afectats. Avui volen parlar d'aquesta situació, de l'anàlisi dels nostres torrents i de les mesures de prevenció amb el director del RISBAL. Al capdavant se troba Joan Estrany, a qui ja podem incorporar en aquesta xerrada. Joan, benvingut al dia.
Bon dia.
Te deman primer sobre la situació dels nostres torrents després d'una jornada de pluges molt notables, sobretot a l'illa d'Eivissa, també a l'illa de Mallorca, però te faig aquesta primera pregunta, ja que parlàvem d'aquest estudi referent als torrents. Quina és la situació dels torrents en aquests moments?
Bé, la situació dels torrents entra dins una normalitat, a l'espera del que pugui passar al llarg del 8 de matí. Certament hi ha hagut precipitacions intenses des d'ahir migdia. Han tingut precipitacions intenses, primerament van tenir el que és Pollença. El torrent de Sant Jordi va tenir una crescuda, però que no va sortir en cap moment des del que serien els seus límits habituals. Posteriorment hi va haver una tempesta molt estàtica, sobretot que va afectar els termes municipals de Souba i Mancor de la Vall. Aquí sí que ja hi havia una certa afecció a carreteres i també diferents plantes baixes, etc. I finalment a Eivissa. A Eivissa de matinada ha tingut unes precipitacions torrencials, han arribat a acumular fins a 90 litres en una hora, a segons quins indrets, però en canvi la resposta hidrològica per les característiques geogràfiques de les conques d'Eivissa ha estat pràcticament nul·la, excepte la part baixa de allò que seria el torrent de Llavanera, que desemboca a Vila directament.
Estem compartint, Joan,
no hi ha hagut afecció.
Algunes imatges de del lloc on se construirà la nova escola de Sauba i veient com se desbordava Saigo, el risc que suposa a vegades construir zones inundables. Queda de manifest per la publicació de vídeos com el que hem publicat just abans. El risc de construir a zones inundables. I tantes persones viuen a zones inundables a les nostres illes. Això és una realitat.
Sí, quan es produeixen aquestes precipitacions torrencials, existeix un concepte que se diuen inundacions impossibles, que la gent se pensa que és impossible que allò s'inundi. Però quan hi ha una zona que hi ha un petit torrentó, un xaragall, quan se produeixen precipitacions tan intenses com les que se van produir ahir en el nucli de Sauba, tot petit xaragall respon. I en la qual cosa entren en perill béns i, sobretot, vides humanes.
Hem tornat més previsors. És la pregunta que ara plantejaré també als nostres periodistes avui a la tertúlia. Jo dibuixava en el calendari dos esdeveniments importants i recents en el temps, la torrentada de Sant Llorenç i, per altra banda, la Dana de València. Recorda, respecte a la Comunitat Valenciana, per exemple, els avisos van arribar diumenge amb antelació, semblant, no?, el que va ocórrer just ara fa un any. Vull pensar de tot el que està passant, tant els sistemes s'estan actualitzant, s'estan modernitzant, la gent també té més precaució, supos que s'està fent molta feina. Quina és la teva sensació? Una jornada, com dèiem, en la que afortunadament no hem hagut de lamentar danys personals, només materials, com els que estem veient en aquests moments.
Clar, des d'un punt de vista científic, dedicant des de Risbald i la Universitat de les Illes Balears, allò que sí que poden dir és que, i això està des d'un punt de vista internacional, per tant, l'oficina d'anàlisis que té Nacions Unides ho té corroboradíssim i hi ha molt de consens des d'un punt de vista nacional, que quan estan parlant d'aquest tipus d'inundacions que es perceben com impossibles, només hi ha dos sistemes que funcionen, que és l'alerta primerenca, que estiguin baix planificació d'emergències, per tant, que hi hagi uns protocols d'emergències que estiguin molt clars i que se basin en autoprotecció, allunyament o evacuació. Per tant, molt ben protocolaritzat i la població i les autoritats n'han de tenir consciència. Més, òbviament, de l'alerta primerenca que funciona.
Clar. Joan, ara tenim alguns petits problemes de connexió. Deia que tenim alguns petits problemes de connexió amb tu, tot i que és veritat que m'entès gran part del discurs, molt interessant, perquè fa referència a aquesta necessitat, no?, d'actualitzar tots els nostres sistemes, adaptar-los en el temps, perquè això, en definitiva, salva vides humanes, o sigui que és així de senzill. Joan Estrany, al capdavant del Risbald, moltíssimes gràcies per aquesta informació. Seguirem pendents perquè la tempesta encara la tenim a damunt. El manco els avisos romanen actius fins a les 11, 12 del migdia, veritat?
Correcte.
Idò, estirem ben pendents. Moltíssimes gràcies per atendre'ns, com sempre.
Gràcies a vosaltres. Bon dia.
Trasllat l'argument del senyor Estrany als nostres contertulis avui. Començo per tu, Helena. Hem tornat més previsors. Sembla que ara no mos agafa de sobte, no? Tant per la part dels ajuntaments, models informàtics per detectar precipitacions. Crec que ens estem posant al dia, és la sensació que tenim.
Yo no la comparto al 100%. Hemos avanzado, sí, queda mucho para avanzar. Yo estuve cubriendo las inundaciones, la torrentada de San Llorenç en su momento, y no se trata solo de implementar herramientas que permitan reaccionar ante una catástrofe de estas características, ¿no? Sino también de evitar pues lo que está alertando la UIP estos días, ¿no?, y que ya nos habían advertido otros expertos.
Ara mateix veiem imatges de l'escola de Sauba, de la futura escola de Sauba. Ha estat un dels vídeos més virals. S'ha repetit perquè Bencon Saigo surt amb força de lo que se suposa és una zona de risc d'inundacions.
Exacto, es una de las cosas en las que quería incidir, ¿no? No se trata solo de reaccionar cuando llueve, ¿no?, sino de evitar construir en zonas inundables. Doy unos cuantos datos, porque los datos que ha dado la UIP hablan de barriadas, ¿no? Pero tenemos datos anteriores del Ministerio de Transición Ecológica, que creo recordar que hace poco menos de un año, en noviembre del año pasado, identificó las zonas de mayor riesgo de inundación en todos los territorios, ¿no? En Baleares hay 111 puntos de especial importancia, de los que 18 son lo que se llama como lugares de concurrencia destacada. Eso quiere decir que son lugares a los que asisten multitud de personas, ¿no? 26 son centros educativos. Creo, yo muchas veces cuando pasan estos desastres, me acuerdo, no sé si os acordáis, antes de San Llorenç, cuando daban una alerta naranja o roja, no se suspendían las clases. Y no se suspendían porque recuerdo que anteriormente se llegaron a suspender, ¿no? Y los padres se volvieron locos criticando que qué iban a hacer con los hijos en su casa, ¿no? Creo que en eso hemos avanzado, pero creo que hay que avanzar más y sobre todo frenar la construcción en las zonas de riesgo de inundación.
Sí, bueno, es interesante este debate porque en este aquelarre de culpabilidad cruzada que hemos vivido a raíz de la Dana de Valencia, con este espectáculo lamentable de los políticos echándose la culpa unos a otros, se ha orillado algo que es esencial, y es que muchas de esas construcciones estaban en zonas inundables por una cuestión de desarrollo propio humano, porque antes pues se construía al lado de los cauces de los ríos, etcétera, y esto, lo que no se ha señalado desde mi punto de vista con suficiente fuerza es en la responsabilidad de quienes permitieron todas esas construcciones, ¿no?
Se sigue haciendo, aquí han legalizado viviendas.
Y esto es un asunto, insisto, que es capital. En cuanto a lo de la formación de la ciudadanía, creo que es mejorable, ¿no? También creo que hay que afinar las alertas, es decir, no podemos sobrealarmar a la gente constantemente, y en esto también hay que trabajar. Me consta que Risbal lo hacen y tienen un buen equipo de profesionales que se ocupan de ello, que la gente no piense que hay improvisación, porque no la hay. Hay un presupuesto público destinado a prever y hay información en tiempo real, pero creo que a veces se peca, por decirlo de alguna forma, de exceso de alarma. Es normal, porque mejor prevenir que curar, pero sigo pensando que en esas dos cuestiones hay bastante que mejorar. Ayer veía las imágenes de la población en Valencia haciendo algo tan básico como subiendo a los puntos más altos con el coche para evitar repetir lo que ocurrió el año pasado. Yo quiero creer que que puede haber más educación de la ciudadanía sobre cómo actuar en este caso de situaciones, ¿no?
Bueno, yo creo, es evidente que hay un camino que no se puede desandar. Si Pedro Garau, que es una de las zonas más pobladas de la ciudad de Palma, resulta que está en una zona inundable, pues solo es de aplicación lo que con mucho acierto ha dicho el técnico de Risbal, ¿no? Que es que, en fin, lo único que puedes hacer es aplicar la prevención, la alerta, la actuación rápida y la autoprotección. Eso es no hay otro remedio. Entonces, de esas zonas no se puede, porque ¿qué vas a hacer? ¿Despoblar una zona como Pedro Garau?
Sí, igual que ocurrió en San Llorenç, ¿no? Una de las lecciones que aprendimos en San Llorenç es que lo construido se puede deconstruir, ¿no? Ofrecer una alternativa habitacional a las personas que se juegan la vida sin saberlo.
Pero a ver, ¿qué quieres coger? A 40.000 personas que estén viviendo ahí, no sé, digo una cifra, y llevarlas a otro sitio.
Sí.
Bueno.
Sí, me gustaría que dentro de unos cuantos años no tengamos la desgracia de contar que algo ocurre allí, Elena, y que defendimos otra cosa.
Yo considero que lo que dices es completamente absurdo. Es decir, tú ten en cuenta cuántas ciudades, podríamos preguntar a una inteligencia artificial, están construidas sobre
mucho más inteligente que nosotros.
Sobre eso no, lo digo para, en fin, para no tener que estar buscando. ¿Cuántas ciudades en el mundo están construidas sobre zonas de alto riesgo sísmico, donde puede haber un terremoto destructivo que provoque, en fin, como los que se producen cada cierto tiempo, ¿no? ¿Y qué haces? Entonces esas ciudades, yo qué sé, Ciudad de México, la despoblamos también.
¿Cuántas veces caen torrentadas o llueve de manera abundante en España, en los distintos territorios?
Pero estás de acuerdo conmigo en que un terremoto podría causar muchísimos más destrozos que una torrentada, ¿no? Aunque sea menos habitual, ¿no? Yo lo digo para plantear
pues no,
un poco.
Me parece que puede ser igual de destructor, y si dependiera de mí no viviría en una zona de esas.
Bueno, pero estás de acuerdo en que esas zonas existen
Y que desde no luego que existen, pero sí se pueden despoblar. Ahí es donde no coincidimos.
No sé, yo creo que hemos abierto aquí un melón realmente interesante, que es vamos a despoblar Pedro Garau. No, o sea, habitantes de Pedro Garau, búsquense una alternativa. El Estado les va a buscar una solución habitacional porque viven ustedes en una zona inundable. Esto
debería ser así y ha ocurrido en San Llorenç, donde se fijó exactamente qué construcciones evitaban el flujo del torrente y contribuyeron a crear el desastre que todos vimos, y se han ido demoliendo algunas de ellas y otras se tienen que demoler aún. No basta con los sistemas de alarma, que creo que también, para que la gente lo sepa, conviene descargarse una aplicación que ha desarrollado el Observatorio de Riesgos Naturales de Baleares, ¿no? Que te puede, está ahora mismo funciona entre un 40 y un 50%, pero en el futuro te podrá avisar en tiempo real de lo que está ocurriendo en tu ubicación.
Pero yo creo, si me permitís terciar en este debate apasionante sobre la despoblación, yo creo que hay soluciones de ingeniería que hoy en día pueden plantear otro tipo de situaciones sin necesidad de despoblar, ¿no? Es algo que se hizo en Valencia precisamente durante el franquismo, ¿no? Aunque luego pues no se respetara urbanísticamente la zona por la que se desviaron los cauces, ¿no? Pero yo creo que antes de eso, antes de llegar a esas soluciones drásticas, tiene que haber ingeniería. Eso por no hablar de que la naturaleza
manda.
La naturaleza también puede variar, también puede dibujar nuevos cauces, no sé, eso habría que hablar con Joan de eso. Él hablaba de inundaciones imposibles, me ha parecido
invitaría a que hagamos un ejercicio y llamemos a San Llorenç y intentemos hablar con una de esas personas que voluntariamente prefirió que su vivienda fuera demolida y trasladarse a otras viviendas porque sabe lo que ocurrió allí. Y lo que ocurrió allí no era solo el riesgo suyo de la vivienda, sino que lo que sirve de dique...
No estamos hablando de despoblar un barrio entero.
No estamos hablando de despoblar un barrio entero. Estamos hablando de trasladar a las personas que viven en viviendas que hacen diques y contribuyen a hacer una inundación a zonas en las que no se genera ese riesgo ni para ellos ni para el resto.
Pero la pregunta que habría que hacerle un experto es si con una solución de ingeniería o una solución hídrica se podría haber evitado la tragedia de San Llorenç con un desvío del cauce, una ampliación del cauce.
Este trabajo se ha hecho, Joan nos lo hubiera podido contar, lo que no se oía bien.
Esa es la prioridad.
Claro, es que la prioridad es esa y los informes están hechos por técnicos, no por políticos. Y la solución que dieron los técnicos es la que os he dicho que ocurrió en San Llorenç, ¿no?
De totes maneres, si recollim, per exemple, les paraules de tècnics, ¿no? L'hidrogeòleg Alfredo Barón, col·laborador habitual d'aquest programa, el seu discurs és molt rotund, diu, no, de construir a zones inundables.
Bueno, pero eso es el camino que hay
respecte
que andar.
Respecte a les construccions futures. D'acord.
Sí, perdona, construcciones futures, pero fue hace menos de un año, aquí se abrió la puerta a legalizar viviendas en suelo rústico que eran ilegales en zonas inundables. O sea, es que la amnistía urbanística también tiene un coste y hay que ser conscientes de que tiene un coste para que el que construye ilegalmente allí, pero también lo puede tener para los que están más abajo del cauce del torrente. Creo que discrepo con
Edu,
con Edu de que se está alarmando en exceso. No, lo que hay que hacer es una buena educación para que la gente sepa que cuando hay una alerta roja hay que actuar y que cuando hay una alerta roja como la de ayer, tienen que saber que es tan posible el panorama de que ocurra un desastre como el de que no, porque cada vez el tiempo es más cambiante. Eso creo que es una labor educativa que hay que hacer.
Pero yo creo que lo que ha dicho Edu es ajustar las alertas,
sí,
para cuando sean rojas, que sean rojas de...
Yo lo he entendido así.
Yo lo que quería decir es que la percepción de la gente en la calle es que hay una sobrecomunicación de alertas y de alarmas. Esto es la percepción que tiene la mayoría de la gente si hablas con ella, vamos.
Yo,
es lo que
yo creo que hay un concepto que también...
Y lo que digo es que obviamente hay que afinar eso, que yo no culpo, porque prefiero que se quede exceso,
sí,
y creo que todo el mundo lo entiende.
Entiendo lo que dices, pero no creo que sea un problema afinar de cómo se lanza la alarma, sino un problema de educar para que la gente entienda qué implican esas alarmas.
Pero la gente lo que entiende es que cuando ha habido grandes desgracias no ha habido alertas rojas. O sea, no las hubo o no las hubo a tiempo en el caso de Valencia, no las hubo en el caso de San Llorenç por H, por B. Y esto es lo que la ciudadanía pide, ¿no? Que las alertas luego se cumplan en la medida de lo posible, ¿no? Obviamente nadie es tan imbécil de pensar que, bueno, hay una alerta, puede ocurrir que sí, puede ocurrir que no. Entendemos que la naturaleza muchas veces es imprevisible, pero la percepción que hay entre la gente de la calle es que hay excesivas a la alertes que luego pues no se cumple. Però, i esto és lo que
vols semblar si focalitzem el debat a construir zones inundables? Està clar que hi ha algunes coses que no podem resoldre perquè ja estan construïdes, però la realitat és que se construirà en el futur a zones inundables,
sí,
que això està passant.
Abre otro melón, no son solo las zonas inundables, ¿eh? Tenemos otro fenómeno que también están investigando, bueno, están preparando, ¿no?, un sistema de alerta en el mismo instituto frente a riesgos costeros, porque sabemos que con el cambio climático el nivel del agua cada vez es más alto, ¿no?, y las olas llegarán cada vez más adentro.
¿Cuánto ha subido,
¿no?,
el nivel del agua?
La verdad es que no soy científica y no me lo sé de memoria.
No, nada.
Nada, no, perdona. O sea,
perdóname, ¿no?, pero no, ha subido algo.
Perdóname, pero
o sea,
sí,
considerar
sí
que lo que ha subido el nivel del agua pone en riesgo por sí mismo ese nivel, el aumento del nivel del mar que ha habido en los últimos 50 años pone en riesgo las construcciones costeras.
Los científicos, no los periodistas, son los que hacen los informes y están avisando de que hay que tomar medidas. Y de hecho, lo que vemos en los últimos años es que cada vez hay más aumento de los daños por temporal en las zonas costeras, también en Baleares. Ahora mismo, no sé si era Santañ, no lo quiero decir mal, no recuerdo si fue Santañ el último. Y hay un debate que ponen sobre la mesa los expertos y que hasta ahora no compran la mayoría de políticos, ¿no?, que es la necesidad de donde se producen esos daños, por ejemplo, sobre paseos marítimos, carreteras, ¿no?, si convendría, en vez de reparar, ¿no?, buscar soluciones que sean menos hormigón en la primera línea, ¿no?, que sean más permeables para que esto no ocurra.
O sea, que al quitar de paseos marítimos también.
Sí.
Barrios y también... y paseos marítimos. Joder, estás...
Sí.
¿Qué te sales
sí,
hoy?
Sí, sí, sí.
Elena.
Sí. Qué suerte que a lo mejor tú no vives en zona inundable.
Pero ha habido muchas predicciones que no se han ido cumpliendo, ¿no? Yo recuerdo muchas informaciones que aparecían en los medios de comunicación hace... una década.
Bueno, yo escribí que las playas de... Claro, yo escribí hace 20 años que las playas de Mallorca habrían desaparecido para el 2010, más
entonces,
o menos.
Todo eso es verdad que no se ha cumplido, al menos no en esos extremos. Esto no quiere decir negar una realidad, pero sí que hay que... También los informes de científicos también luego hay que ver si se cumplen o no, y no todos se cumplen.
Bueno, entonces estamos hablando de actuar después en vez de prevenir. Lo que yo digo se llama prevención.
Yo creo que hay que atender a todos los informes y no, como hacemos muchas veces los medios de comunicación, mea culpa, centrarnos en los informes que dibujan un panorama más apocalíptico. Porque también hay científicos que disienten y yo poco apelo al sentido común. Sí que es cierto que yo he visto predicciones en los últimos años que no se han cumplido respecto al incremento del nivel del mar, ¿no?
Pero los informes los han de fer els científics.
Claro, el sentido común creo que lo tienen mal los científicos.
Bueno, yo tengo para el año que viene, tengo reservado, uh-huh, porque yo en el año 2016 colaboraba en el periódico El Mundo, ¿vale? Y entonces apareció una noticia hecha por un compañero, en la que decía que la pradera de Posidonia, que estaba situada entre Ibiza y Formentera, habría desaparecido por completo al cabo de 10 años, si no se cambiaban los flujos de transporte marítimo, etcétera. Evidentemente, la pradera de Posidonia sigue 10 años después ahí. Yo me acuerdo que hice un artículo, que además lo tengo guardado, lo tengo colgado con una chincheta, porque le apostaba tanto al científico que había hecho esa previsión como al periodista que la había escrito con gran boato, que nos jugábamos una paella que pienso cobrar el año que viene, porque estoy convencido de que la pradera de Posidonia, que está entre Ibiza y Formentera, seguirá intacta al cabo de 10 años.
Te lo tendrá que decir un científico. ¿Y si se han tomado algunas medidas desde entonces que hayan ayudado a revertir la situación?
¿Tú crees que en 10 años se han tomado las medidas? O sea,
bueno, tenemos un decreto de Posidonia, por ejemplo.
Ya te digo que era en una zona en donde no se hacía absolutamente nada de fondeo.
¿Había Posidonia? ¿Decreto de Posidonia?
No, decreto de Posidonia. El decreto de... Joder, es que es mi especialidad. El decreto de Posidonia incide en...
Tu especialidad es la náutica, ¿no?
Mi especialidad. Periodística.
La náutica, ¿no?
No, la náutica no. Mi especialidad en el concreto caso de la Posidonia, del que he escrito Auténticos Ríos de Tinta, uh-huh, investigando mucho. Y con rigor.
Para la Gaceta Náutica.
Para mí, sí.
Correcto.
¿Es peyorativo lo de Gaceta Náutica?
No.
Ah, no, vale, perdón. Bueno,
es descriptivo.
Vale, entonces, en la zona esa concreta a la que yo me refiero no es zona de fondeo. Y el decreto de la Posidonia, como tú muy bien sabes, incide estrictamente en el caso del fondeo. Entonces, el problema que en teoría planteaba eso era el tráfico marítimo. El tráfico marítimo en la línea Ibiza-Formentera sigue siendo el mayor del Mediterráneo.
Marta,
Es decir, no ha pasado nada en ese caso. Entonces, esa pradera de Posidonia que iba a desaparecer y no ha desaparecido, no ha desaparecido por una previsión, un anuncio cataclísmico de un científico que no era serio.
Entonces, no seré yo quien cuestiona a los científicos.
Yo claro que cuestiono. Se puede cuestionar todo en la vida.
Se puede cuestionar todo, pero con hechos, evidentemente. Con hechos. Por eso te digo hablando, que tendrá que haber un informe que te diga si realmente lo que tú crees sobre la pradera ha ocurrido o no.
Pero que no hace falta, ningún informe.
Alfonso.
Sobre lo que tú puedes ver con tus propios ojos, que informe.
No buceo yo.
José Luis, de totes maneres, ens hem desviat un poc perquè el que volíem plantejar era el risc de zones inundables, de construir zones inundables, i clar, mos estàvem basant en estudis científics, i el que intentava explicar és que en base a prendre futures decisions, entenc jo, que la lògica és escoltar els científics i a partir d'aquí prendre aquestes decisions i no polititzar un tema que no hauria d'estar polititzat, com és construir zones inundables. No estic parlant per Joni Molmanco, sinó paraules d'un col·laborador que té prou anys en aquest programa, com és Alfredo Barón, hidrogeòleg, i recull el seu discurs, perquè jo no tinc ni idea.
Jo crec que estem d'acord tots en que no hay que construir en zones inundables.
Ahora bien,
no hay que destruir los barrios construidos. Eso es mi posición. Si la queremos resumir, cada uno diga lo que
tiene que decir. Tal vegada el que se necessita és parlar de posicions intermitges, per exemple, començar per els llits dels torrents, les persones que viuen just a prop dels torrents. Tal vegada hi ha prioritats i prioritats, no?, en base a reestructurar els barris, però com deia, no tinc jo la resposta. Podem fer aquesta consulta, si voleu,
als
científics, i me sembla molt, molt bona idea, perquè és un debat molt interessant. És tan interessant que me sap un greu escoltar uns anuncis que continuaria
encara. Solo un apunte, sí. Però com no podem reubicar a todo el mundo cuando no tenemos ni siquiera capacidad para dar vivienda.
Claro, es que es todo un reto.
Gente que no
ningú
tiene vivienda.
Que fos senzill, por cierto, ni molt manco,
por cierto, mucha infravivienda en los cauces de los torrentes.
Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque
empecemos por allí, porque
situen,
hay asentamientos de gente chabolistas y asentamientos de gente que tiene que vivir o cualquier lado que vive en los cauces de los torrentes. Empecemos por ahí.
Se nos ha menjat el temps en un debat que, com dèiem, mos sembla apassionant, perquè és molt interessant i sobretot perquè són tan complicades, tan complexes les decisions a prendre, i no oblidem que aquí se tracta també de vides humanes. Molt, molt complex aquest debat que reprendrem aviat. Són les 9:41, uns consells i continuem amb altres qüestions de l'actualitat d'aquest dia.
El dia. El bisturí, Javier Alarcón.
Buenos días. La noticia del día es el daño al maltrato. La variante balear del fallo de las pulseras antimaltrato. Resulta que en un mundo donde Hacienda sabe al segundo qué haces y dónde estás, donde permanentemente estás geolocalizado y donde tu imagen se recoge en todos los rincones de tu ciudad, no puede saberse cómo, dónde y a cuánto está un maltratador de su víctima. Saber que en esta comunidad han podido fallar las pulseras antimaltrato, que han fallado en todo el país, con el mismo gobierno del señor Sánchez y la mismita ministra de Igualdad, la señora Redondo, es saber, a la vez que la razón es la chapuza, comprar barato y a precios de muerte. Hay un escenario peor que saberse amenazado, saber, darte cuenta que la protección que te han ofrecido es un falso adorno. Es peor no saber que estás en peligro cuando crees que te están protegiendo que cuando sabes que nadie te protege, porque así sabes que por lo menos debes protegerte tú. Hoy son portada el juez y la parte en nuestros medios. Ambos hombres, el presidente de la audiencia, el señor Oliver, que confirma alguna y escasa incidencia, y un maltratador donde el fallo podría absolver el fallo de su señoría que lo absolviera. No es la incidencia. No es el número de pulseras que han fallado, no son las víctimas violentadas ni los agresores que se van de rositas. Es sobre todo el efecto llamante, el que alguien crea que hoy puede hacerlo con total impunidad y sin que se sepa. Y ya mañana, siempre la tragedia. Más.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
9:43, després d'aquests consells i del bisturí de Javier Alarcón, reprenem la nostra tertúlia. Record que seguim en conversa amb els periodistes José Luis Miró, Elena Ballestero i Edu Colom. Estàvem parlant d'un... Bueno, teníem un debat encès, podríem dir, perquè és veritat, sobre el risc de construir zones inundables. Reprendrem aquest tema perquè és ben interessant, la veritat, i mos enfrontem una temporada de pluges. Avui també és un dia complicat, però hem d'abordar altres qüestions que també ens preocupen i que afecten sobretot el sector de treballadors d'aquí de les nostres illes. La marca Làctea Gama, ja sabeu, es troba en una situació crítica. El grup DAM ha decidit deixar de comprar llet a tres vaqueries de Mallorca. Clar, això afecta un gran nombre de treballadors. Després que enguany hagi tancat, per altra banda, dues explotacions més, el sector ramader alerta que aquesta decisió podria precipitar la desaparició de la marca i també comprometre la continuïtat de moltes explotacions familiars, de moltes famílies. Tot plegat en un context d'incertesa, després que, com dèiem, aquesta empresa hagi arribat a oferir la marca als mateixos ramaders. Volem incorporar en aquesta xerrada Baltasar Martí, que és ramader i secretari general d'UPA de les Illes Balears, per entendre un poc millor aquest impacte. Baltasar, benvingut. Primer de tot, com heu rebut aquesta notícia que Agama deixi de comprar la llet d'aquí?
Hola, molt bon dia. Pues, malament, perquè és una notícia que no... A pesar de que pareixia que algo havia de passar, perquè... la situació anant deixant granges pues, no per ell viable que l'empresa pugui mantenir i ha deixat jo en el meu cap ja més jubilat de la producció, però ha deixat d'altres treballadors en estat de xoc.
No és d'estranyar, perquè m'imagino que això afecta moltes persones, moltes famílies.
Sí, tot és una roda, això, perquè darrere això hi ha molta altra gent que viu fent menjar, fent altres productes, fent coses que tot està relacionat amb la ganaderia. I tot se sentirà afectat.
I a partir d'ara, quin és el rumb a seguir? Perquè m'imagino que vosaltres també demanau, no sé si per una banda, ajudes, alternatives. En quin punt vos trobau i què és el que demanau a partir d'ara, si és que existeixen alternatives?
Bueno, això és un, ja és un tema que, com he dit, que, perquè jo ja no tenc producció, clar, que són els tres que realment produeixen, els que han de plantejar a veure que poden decidir en les seves explotacions, si transformen-se o si mirar de cercar alguna alternativa que poguessin continuar subsistint.
Transformar-se, adaptar-se, però com continuaran és una gran incògnita, aquestes produccions. Això, per al que respecta a la llet, record, per si qualcú s'incorpora en aquest moment, estem parlant del grup Agama, que se troba en una situació crítica i que deixarà de comprar llet a les nostres illes. També se demana a la gent, Baltasar, per la cau, que és una pregunta que se fan. Si això, com que és de la mateixa marca, també se podria veure afectat una beguda tan nostra, no?, i tan popular.
Sí, jo suposo que sí, que si se deixa de comprar llet i no el duen a importar que ho facin els de la seva fàbrica de la península, de Barcelona, pues, també se sentirà que si no ho importen d'allà, però ja no serà un producte mallorquí.
Exacte.
En què la marca ho fos, però això ja no serà un producte mallorquí. Postes que si se deixa de comerciar el cacau, pues, dependerà de veurement si ho continuaran duent o no, però ja haurà de ser de llet de la península.
Baltasar, només mos queda afegir que tot el nostre suport al sector en aquestes tres explotacions i a les famílies derivades, no?, a totes aquestes persones que fan feina en el sector, que segurament es veurà molt afectat per aquesta decisió de l'empresa Agama. Gràcies per atendre'ns.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Un sector, el de la llet, que ja viu hores difícils, no només per aquesta decisió, sinó per situacions prèvies del passat. Comença ara per tu, Edu. Sap greu que se vagi afectat d'aquesta manera, no? Perquè sembla que no hi ha marxa enrere respecte a la decisió de Agama.
Bueno, es triste, ¿no? O sea, yo quiero recordar que el Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares menciona dos sectores estratégicos, el turismo y el sector primario, y teóricamente compromete a los poderes públicos, lo dice así literalmente, a preservar ese sector. Y esto, desde luego, el turístico sí se hace, eso es evidente. De hecho, muchas veces se nos vende la solución del campo como postal del sector turístico, pero con el sector primario no ha sido así. Y yo lo digo por conocimiento de causa, porque mi familia se ha dedicado a la explotación láctea y ha tenido que abandonar. No suelo hablar de mí, es antiperiodístico, pero ha tenido que abandonar ese negocio porque es inviable. Entonces, es complicado y es difícil ver cómo, por una parte, se nos inculca el discurso del kilómetro cero, de la, bueno, de fomentar el consumo de la producción propia, etcétera, pero por otro, pues vamos viendo como un sector, como el sector primario, el sector ganadero lácteo, va languideciendo y va siendo suplantado por otro tipo de explotaciones, que obviamente estamos en una economía de mercado y DAM tiene todo el derecho del mundo a comprar la leche donde le salga más rentable, porque estas son las reglas del juego, ¿no? Pero no deja de ser triste. Yo creo que es un sector que ha sido, como digo, abandonado, no solo a nivel autonómico, sino también a nivel europeo, porque muchas de estas decisiones vienen impulsadas por políticas comunitarias que al final son perjudiciales para nuestro campo. Y esto es algo que, bueno, que cada vez está generando mayor reacción entre los ciudadanos. Quizá deberíamos también ser conscientes de que tenemos que apoyarlas consumiendo, ¿no? Pero al final, pues cuando vamos a comprar, nos fijamos en el precio de la cesta de la compra, que no es poco, y no en qué producto consumimos.
Yo creo que has hecho una pregunta muy oportuna que conecta con lo del kilómetro cero que ha dicho Edu, ¿no? Cuando le has preguntado por el lacao, ¿no? Que seguramente es la gran pregunta que se ha hecho el mundo, ¿no? Si vamos a tener que tomar ahora cacaolat, ¿no? Que es la marca que viene
Lo triste es que será lacao fabricado fuera de aquí.
Exactamente.
Con, ¿no?, leche
entonces,
de fuera de aquí.
Entonces, claro, y también muy oportuno lo que ha dicho Edu, ¿no? Es decir, toda esa retórica del kilómetro cero, de que tenemos que consumir producto local, etcétera, y luego vemos como por X razones, es decir, por la razón que sea, porque tampoco la conozco cuál es la situación que ha llevado a DAM a tomar esta decisión tan drástica, tanto en la información que he leído del Última Hora como a la persona que hemos entrevistado, ya ha dicho, han venido a decir que se veía venir, que no era una cosa que haya caído muy de golpe, pero que era una cosa que todo el mundo estava esperant, no?
Sap greu, sobretot pel que dius, producte local, no? Sempre que estem parlant, intentar donar visibilitat, suport, viure del producte local, exportar-ho a
la qüestió és que el producte local tiene que el producte local solo és evident que solo puede sobrevivir siendo competitivo. No puede sobrevivir por la caridad de que nosotros decidamos pagar más por un producto por el mero hecho de que sea mallorquín.
Hay,
¿no?,
una cuestión que creo que nos estamos dejando de lado, ¿no? Que es que hay un sector cada vez más amplio de la población que no consume leche, ¿no? Entonces eso creo que también es una variable a tener en cuenta. Yo sufro por los ganaderos, pero también entiendo que a lo mejor lo que antes era negocio poco a poco está dejando de serlo.
Bueno, yo, como decía Edu, no hay que hablar de uno mismo, pero en mi casa se consumen hectolitros de leche.
No, sí, en la mía no, bebida vegetal, en la mía bebida vegetal.
Pero si parlem dels hotels, per exemple, no?
No, pero sí, pero eso que apunta Elena también es verdad. No sé hasta qué punto puede estar detrás de esto, pero sí que es cierto que cada vez hay más leche de toda
vegetal,
clase.
De soja, de muchos tipos.
9:52, bueno, hem d'escoltar uns consells perquè tenim que parlar de la polèmica de les polseres antimaltractament i ens queden poquets minuts, així que uns consells i seguim.
El dia, IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és Dial.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
Enguany celebrem la desena edició de la Fira B d'Arts Escèniques, del 2 al 5 d'octubre, l'aparador de la cultura balear on companyies, artistes i públiques donen cita en un esdeveniment únic ple de talent i creativitat. Teatre, dansa, circ i molt més t'esperen a Palma. No t'ho perdis. Tota la informació a firab.org. Fira B. 10 anys fent créixer la cultura.
Tens WhatsApp? Idò ara també tens el Consell de Mallorca a la teva butxaca. Rebràs comunicats, avisos, inscripcions, subvencions i l'agenda dels actes més destacats. Tot directe al teu mòbil. Ves al web del Consell de Mallorca, entra-hi directament o escaneja el codi QR amb el teu mòbil. El Consell de Mallorca més a prop que mai.
IB3 dona una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer de les Illes Balears per aconseguir el 70% de supervivència l'any 2030. Per més informació, www.contraelcancer.es i al telèfon 971 24 40 00. IB3, tots donam una mà a l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Una agresión por la calle, una pintada en tu portal, un insulto en redes. Si sufres algún tipo de delito de odio, en las sedes judiciales hay un lugar al que puedes acudir para recibir apoyo jurídico y psicológico sin necesidad de denuncia previa. Oficinas de asistencia a las víctimas del delito. Que el odio no tenga la última palabra. Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes. Gobierno de España.
A l'informatiu migdia, faim una fotografia del moment informatiu dels punts on es produeix la notícia. De dilluns a divendres a les dues, ens fixam en el batec de l'actualitat per saber què passa a les Illes, a Espanya i al món. Informatiu migdia, amb l'equip més complet de la ràdio a Balears. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Els darrers 5 minuts que ens queden de programa aprofitarem per parlar de les polseres antimaltractament. La directora de l'Institut Balear de la Dona, Cati Salom, va informar que efectivament s'havien col·locat aquestes polseres i que també aquí a Balears s'havien donat error, tot i que no tenim comptabilitzat el número de casos en concret. També feien referència a un article d'última hora de la nostra companya Elena Ballesteró, que mos explica com hi ha un senyor en concret, un maltratador reincident amb dues condenes, que ell mateix ha registrat o ha fet una denúncia sobre la seva polsera, diguent que fallava i que quan anava al supermercat on se topava amb la seva ex-dona, aquestes alarmes votaven, però només les d'ella, no les d'ella. No? No deixa de ser curiós que una persona, en aquest cas maltratador i reincident, hagi estat ell que hagi fet la denúncia.
Yo lo que me temo es que no sea un caso único, ¿no? Porque al final le queda menos de un mes para su tercer juicio, ¿no? Y ve la oportunidad, o esta es mi impresión, de presentar una denuncia a la Guardia Civil para intentar retrasar lo inevitable, ¿no? Que hay pruebas de que ha incumplido la orden de alejamiento, porque si no las hubiera, no denunciaría los fallos en las pulseras. Es mi opinión.
No deixa de ser curiós, no? El cas en concret. Hem parlat molt de la fallida d'aquestes polseres, també amb diferents tècnics informàtics que deien com, tot i que s'han modernitzat ara, perquè les que venen són noves, també podrien produir-se alguns errors. Això també és curiós, eh?
Bueno, errores siempre puede producir cualquier sistema electrónico, puede producir un error, pero lo que aquí creo que ha ocurrido es que había un presupuesto, una dotación presupuestaria para fabricarlas desde cero, para hacer un sistema que fuera diseñado específicamente para esta función y que al final se acabaron comprando a un proveedor a un precio más barato, es decir, que el dinero de nuestros impuestos, que es para estas cosas, pues decidieron ahorrarlo en esta cosa que parece ser que es tan importante. Entonces, eso es la cuestión de todo esto, que ahorraron en un asunto en el que quizás no deberían haber ahorrado.
Bueno, yo me pregunto si este asunto no merece de verdad una comisión de investigación.
Claro que sí.
Una auditoría a fondo. Sabemos comisiones de investigación para otros asuntos y para estos, no. Elena, en su artículo de hoy, hace una pregunta retórica que dice si hay maltratadores que puedan estar usando esto incluso a su favor, ¿no? Para alegar fallos que no se produjeron. En cualquier caso, es un descalzaperros, es un desastre absoluto, ¿no? Que obviamente todos entendemos que lo técnico falla, ¿no? Es decir, bueno, siempre pues cualquier asunto que dependa
no
de
no falla por sistema, falla
puede,
aún.
Puede
¿no?
fallar, puede fallar en casos puntuales y, ojo, pueden ser trágicos, ¿no? Pero, hombre, si ha fallado masivamente, necesitamos que se sepa todo. Que se sepa todo. Por supuesto que alguien, aunque esto ya empieza a ser una petición de un iluso irredento, que alguien asuma responsabilidades políticas. Porque lo que no puede ser es que nos estemos constantemente llenando la boca con la lucha contra la violencia de género, con dotar de más recursos a la justicia, etcétera. Y no, bueno, y al final ocurren estas cosas y no se asuman responsabilidades.
Estoy totalmente
de todos modos, la información oficial es que no ha habido fallos en Baleares, no hay un Libedona lo admite, por lo tanto entiendo que sí, pero sigue sin aclararnos si ha habido casos, si no. Es decir, las fuentes oficiales que yo son de la semana pasada, cuando estalló este asunto, negaron que hubiera habido fallos sistemáticos en estas partidas. Ahora parece que sí. Oye, que nos lo aclaren. Los ciudadanos baleares necesitamos que eso se aclare. Y creo que merece una investigación a nivel nacional, sin lugar a duda, ¿no?
Nos queda un minuto.
Sí. Yo creo que lo que está claro es que tenemos que tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Y lo que para mí ha sido el detonante es el hecho de que un tema tan sensible como este se deje en manos de una empresa privada. Dos, en este caso, ¿no?, que durante el traspaso de una a la otra implementaron un nuevo dispositivo, nuevos sistemas.
Pues una empresa pública no puede fabricar esto.
Lo que no tiene sentido es que les diera a las empresas privadas la gestión de las pulseras, no la fabricación de las pulseras, sino la gestión de las pulseras, evidentemente. Y luego hacen solo un recordatorio, ¿no? Todavía recuerdo el primer gobierno de Pedro Sánchez, ¿no?, cuando los ministros dimitían por menos de esto, pero hemos entrado en un cruce de acusaciones en los que parece que tenemos que elegir entre Guatemala y Guatepeor y quedarnos con Guatemala, y no me parece lógico.
Ens queden 30 segons, lo justet, per dir-vos adeu, per agrair la vostra presència. Hem mantingut aquesta conversa, aquesta tertúlia, una hora pràcticament sencera, amb José Luis Miró, Elena Ballestero i Edu Colom, avui taula de periodistes. Que tingueu un bon dimarts. Moltíssimes gràcies.
Igualmente, gràcies.
Gràcies a ti, hasta luego.
Ens posem al dia de la informació i tot d'una encetam aquesta segona hora de programa aquí al dia.